Ràdio Rambles.
Bona tarda, estimats oients. De nou amb vosaltres, l'Associació Diàlegs de Dona, recordeu, una entitat que treballa amb dones migrades al barri del Raval de Barcelona. Hem començat amb una bonica cançó de Bressol, originària de Bangladesh, Aye Aye Chant Mama. Aquesta és la nostra tercera intervenció a Ràdio Rambles i tocarem un tema força interessant. Parlarem d'un aspecte concret que afecta a la salut comunitària. Esperem que passeu una profitosa estona amb nosaltres. Avui us presentem el resultat d'una bona pràctica, el treball coordinat entre els serveis de salut del barri i la nostra entitat social. Parlarem de la salut de les dones migrades, les nostres veïnes, i dels seus fills, en concret de la maternitat i la primera infància. Una experiència que demostra que unint esforços i coneixements, en definitiva, treballar en xarxa, dona molt bons resultats. Per parlar sobre aquesta bona pràctica de la salut del nostre veïnat, ens acompanyen la Georgina Piques, coordinadora del programa PASIR, Salut Sexual i Reproductiva. Bona tarda, Georgina.
Bona tarda, Mercè.
La Laia Cantó, que és llevadora de l'Hospital del Mar. Bona tarda, Laia.
Bona tarda.
I, per últim, la Gemma Ricós, que és la directora del Servei de Pediatria de Drassanes. Hola, Gemma.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé. Per part de l'entitat social, jo mateixa, Mercè Amor, coordinadora de les aules d'acollida de diàlegs de dona i que en aquest cas també seré la conductora de la taula. Gràcies de nou, Georgina, Laia i Gemma, per acceptar la nostra invitació i compartir taula amb nosaltres. A modus d'introducció, permeteu-me algunes reflexions per situar el tema. Cada any a les nostres aules d'acollida arriben dones procedents de diferents països amb cultures, costums i sensibilitats molt diverses. Acostumen a ser dones joves, recent casades, que volen ser mares i que seran mares en el nou país on han decidit desenvolupar el seu projecte de vida. Per a moltes serà el seu primer embaràs, per a altres potser no, però sí serà la primera vegada lluny del seu país. Sigui primer o no, un embaràs i part en un país que no és el teu comporta incertesa, desorientació i no poques vegades angoixa. Normalment tenen poca informació i no saben el perquè dels canvis que superen en el seu cos i com els hauran d'afrontar. Tenen por al part. Se sentiran molt soles, lluny de la seva xarxa femenina familiar que tindrien en el seu país d'origen. Però hi ha més. Desconeixen el funcionament de la nova societat. Desconeixen la llengua i, incapaces d'entendre i comunicar-se en la nova llengua, se sentiran encara més perdudes. I després què? Doncs després tindran un nadó entre els braços, començarà la criança del nounat, les primeres setmanes i mesos seran difícils. Es preguntaran on estan les mares, les sogres, les tietes, totes aquelles dones sàvies que sempre estan per a donar un cop de mà, un consell, un remei, en fi. companyes de la taula. El sentiment de soledat, de desempar, de desorientació i, de nou, un sentiment d'angoixa. Abans de donar veu a la taula, hem d'aclarir que quan parlem de dona migrada, que és un terme molt ampli, ens referim a uns col·lectius molt concrets. Dones de països extracomunitaris, no llatins, majoritàriament procedents de Bangladesh, de Pakistan, de la Índia, el Nepal i alguns països àrabs. Com us dèiem, avui parlarem d'una iniciativa que està portant a terme i que es demostra eficaç per a suavitzar aquesta situació a la que ens referíem i que pot millorar l'atenció a aquestes dones. Però abans d'entrar-hi a parlar sobre la iniciativa, preguntarem a les nostres convidades que ens expliquin des del seu dia a dia, en els centres de salut, quins són els principals reptes amb els quals es troben. Bueno, la primera pregunta seria per la Laia. Ens agradaria que ens expliquessis, evidentment la Georgina, esteu molt lligades amb les vostres feines, però després hi ha preguntes més concretes per a la Georgina. Abans de parlar d'aquesta bona pràctica, deia, m'agradaria que m'expliquéssiu, com a professionals que sou del sector, quins són els principals dificultats amb què us trobeu al tractar les dones d'aquest perfil, des de que les deriven a un ginecòleg fins que ingressen a un hospital per donar llum. Laia, tens la paraula.
Vale. Bueno, hola, bona tarda a tothom. Doncs, a veure, jo crec que la principal dificultat és, en primer lloc, l'idioma, no? La barrera idiomàtica és com la dificultat més gran en la que ens trobem, perquè és com la porta d'entrada, no? El primer hola ja veure que no hi ha una fluïdesa en la comunicació. Per intentar evitar una miqueta aquesta bretxa que tenim amb la comunicació, tenim en el CAP mediadores de Bangla, d'Urdu, que intenten no suavitzar doncs aquestes diferències que podem tenir en el llenguatge. Després crec que, bueno, això, no? El concepte salut-malaltia és una construcció cultural i com tu deies, no? Que tot això, doncs, elles tenen una motxilla que porten del seu país i molts cops nosaltres doncs, tenim la nostra visió de salut i de malaltia que es diferencia de la seva. I llavors, a vegades, doncs, aquesta diferència cultural també crec que és, a vegades, una barrera, perquè potser nosaltres expressem, diguem, en el control de l'embaràs, etc. Doncs, per exemple, a nivell d'alimentació, hi ha moltes coses que per nosaltres són normals o que aliments que per nosaltres serien beneficiosos, etc., que elles no coneixen, per exemple. Això és una altra barrera, no? I potser a vegades no parlem en el mateix llenguatge a nivell de salut i malaltia. I a nivell de barreres, jo crec que sobretot serien això, aquestes dues. I després, quina altra pregunta m'has fet? Que no sé si t'estic contestant.
Bueno, sí, que les dificultats més importants. Val? Sí. I t'he dit, des de que us les deriven a ginecologia fins que arriben al part, però jo crec que les barreres segueixen sent aquestes principalment, no?
Sí.
Quan arriba al part també, la barrera idiomàtica i també cultural.
Sí. Val. Sí, és això. Jo crec que bàsicament és això. Després, bueno, a vegades no coneixen els recursos que tenen al barri, llavors és important també doncs, donar-los molta informació sobre els recursos que tindran al barri, sobre les visites que farem durant tot el control de l'embaràs, important de donar-los molt clara la informació de quan han d'acudir a l'hospital i amb, no, quins són els signes de gravetat durant l'embaràs, quina és la fisiologia normal durant l'embaràs i el part.
Però tot això, m'imagino que el que roda al voltant de tot això sempre és la barrera idiomàtica.
Sí.
Perquè, de totes maneres, per més que tu els donguis unes pautes, les dificultats que poden tenir el part, les proves que els has de fer, si la barrera idiomàtica et frena, a vegades, normalment, també és cert, no sé si us trobareu, també a pediatria, que diuen sí amb el cap,
sí,
però que entenen el 10% o el 15% del que vosaltres esteu dient.
Sí.
Bueno, després parlarem més en concret del part perquè tinc algunes preguntes per fer-te.
Vale.
Però a la Georgina jo li diria que m'imagino que tenen una educació sexual amb moltes mancances i que això no només provoca la seva desorientació, sinó que moltes vegades també dificulta una vida sexual harmònica, una estimació del propi cos, per exemple, un reconeixement del seu valor com a dones més enllà de la maternitat i la possibilitat de planificar els seus embarassos d'acord amb el marit, però no sotmesa a la voluntat del marit en aquest cas, no? És a dir, com veus aquestes dones, la seva educació sexual, han tingut educació sexual, saben, coneixen bé el seu cos o està passant com passava fa 50 anys aquí, que les dones tenien fills i no sabien ben bé pues, què havia passat, no?
Doncs sí, Mercè, ens trobem que la majoria de dones tenen una educació sexual pràcticament nul·la, no? I potser en els seus països d'origen serien dones que viurien més en comunitat femenina i que es podrien preguntar més, jo penso, pues, dubtes que els hi anessin sorgint i tal. Però aquí ens trobem amb el que tu has descrit molt bé, la soledat de les dones migrades, no? I llavors, per això és important, no?, el tema de crear un entorn on en puguem parlar. I en puguem parlar també amb la seva llengua. No només la llengua idiomàtica, sinó també entenent que són sensibilitats diferents, cultures diferents, i que s'ha d'anar des de la seva perspectiva. Entenent que cada cultura té associat, per exemple, una sèrie de mites, no? I que en el cas de les cultures que parlem, la sexualitat femenina està molt invisibilitzada, no? Llavors cal anar amb molt de tacte i nosaltres, per exemple, utilitzem molt, al final, el que a ells els hi preocupa, que és, en la gran majoria de dones, no em puc quedar embarassada o em vull quedar embarassada, no? La maternitat les travessa de dalt a baix, no? I llavors, a partir d'aquí, anar tractant altres temes, no? Com és l'autocura, l'autoconeixement, les relacions sexuals, no? Però una mica des del que a elles els importa.
Sí, sí. No, també tinc diverses preguntes a fer-te respecte a això que parlarem ara, després, i a més a la segona part, quan parlem de la pràctica que hem fet i dels tallers que hem fet, no? Però doneu-la també a la Gemma, perquè, Gemma, d'altra banda, quan arriba un nadó de dies a la consulta, quina impressió teniu? Quines són les principals dificultats també quan venen a la vostra consulta de pediatria? I ara esperem que passi el cotxe aquest. Per exemple, us trobeu que certs aspectes de tipus cultural, com parlava la Georgina i la Laia, certes tradicions heredades dificulten la criança com a professional, com els professionals enteneu que hauria de ser aquesta criança?
Nosaltres, des de la consulta de pediatria, no veiem res que sigui diferent al que veien, al que expliquen les meves companyes. I jo diria que les tres dificultats més importants que ens trobem són l'idioma, com heu dit, el canvi de cultura, és una cultura totalment diferent a la seva, i després la motxilla que porten d'haver migrat, no?, del seu país al nostre país, no? Llavors, l'escena que quan la veus la primera vegada t'impacta i després et vas acostumant, és que tens a la mare amb el recent nascut, que ve amb el pare es comunica perfectament, t'entens amb el pare i la mare va dient sí, sí, però et mira i la primera vegada que veus això te n'adones que la mare intenta entendre el que li estàs dient, et diu que sí, però veu realment aquesta angoixa de no entendre el que dius, encara que el marit li digui, encara que tinguis a la mediadora que fan una feina fantàstica, però ella no ho entén. I això és molt important. Per nosaltres és molt important intentar arribar a aquesta mare que realment està angoixada perquè està sola, encara que té el marit i pot tenir algun familiar, però la xarxa és precària, o sigui, és molt pobra, perquè és el pare, alguns amics i ja està. O sigui, la família forta s'ha quedat al seu país i això és, per les mares és brutal i no saben com han de tractar el nen. Llavors, clar, no saben actuar com segurament actuarien al seu país, que tenen a les mares, a les àvies, que els hi van dient, pues ara passa això, el nen plora, i tot això els hi han d'anar explicant i no ho entenen, no? I aquests tres factors són els més importants per nosaltres.
Bueno, de fet, lògicament, estem parlant dels mateixos col·lectius, no? Pues tenen punts molt, les dificultats tenen molts punts en comú. Jo, respecte al que deia i el que deies tu, Gemma, Per exemple, bueno, i el que dieu vosaltres també, parlant amb la Fàtima Xuduri, que és la nostra, una companya que treballa a Diàlegs de Dona, que la coneixeu molt bé i que a l'últim moment li ha sorgit una urgència, no ha pogut venir, però he estat parlant amb ella bastanta estona, a part que jo fa anys, més de 20 anys que estic treballant amb aquest tipus de col·lectius. Clar, jo, sabem, i la Fàtima explicava ara fa un moment, clar, des del moment que una dona se sap embarassada, sigui la mare, sigui la sogra, a part que és una gran alegria per tota la família, a partir d'aquell moment la tracten com una floreta i no deixen que treballi, la cuiden, vigilen l'alimentació, li donen el millor per alimentar-la, vigilen tot l'embaràs, la alliberen de totes les feines més pesades que feia, i quan neix la criatura, com tu dius, Gemma, qualsevol dubte, la noia està pràcticament dies i dies passant una quarantena real, textual, al llit, amb sopetes i bons aliments i fruits secs, i li porten al nen perquè li doni de mamar, però quan plora el nen li treuen el nen, i aquí expliquen que es troben absolutament soles. A part del sentiment de soledat, és que realment estan molt soles, no? Quan surten de l'Hospital del Mar a cap de dos dies, pues, ja tenen que posar-se a fer feina a casa perquè el marit treballa, bueno, i es troben en una situació molt, molt, molt desemparades en aquest sentit, no?
És una mica, no, Mercè, la barrera cultural que parlàvem, no? Que igual, quan els diem des de la consulta de la llevadora, has de fer exercici, no? I et miren amb cara com dient, ostres, en el meu país tot just el que em diuen és el contrari, no? D'estar a casa, tranquil·la, i nosaltres aquí, no, s'ha d'estar en moviment. Et diuen amb angoixa, no, però és que vinc en un quart pis sense ascensor, i nosaltres, no, però és bo. Llavors, clar, són informacions molt contradictòries per elles que creen, com ha dit la Gemma, no? Pues, angoixa al final, perquè, clar, la teva cultura et diu una cosa i aquí el sistema sanitari i la teva professional te'n diu una altra, i s'ha d'abordar molt bé.
També aquí quantes proves calculeu, però és que no ho sé perquè vaig ser mare fa molts anys, quantes proves es fan amb un embaràs normal, que no presenti dificultats, d'ecografies i altres proves que ja no sé ni els noms, sí, que es fan ara? Els controls són quasi mensuals, no?
Els controls són mensuals, sí, un cop al mes venen a la llevadora i després fem una ecografia i una analítica cada trimestre. És a dir, en total farem, o sigui, fem tres analítiques i tres ecografies.
Val,
durant tot l'embaràs.
La Fatema m'explicava que a Bangladesh, per exemple, però que això es pot fer extensiu a l'Índia i al Pakistan també, clar, la medicina pública està en una situació molt diferent a la nostra sanitat pública, no? I llavors allà et fan una ecografia i al final de tot i una analítica. I et confirmen que estàs embarassada i llavors ja no et tornen a veure, no? I llavors totes les proves que es feu aquí, elles tenen molta confiança, és una mica el que es va detectar, no? Que els agrada molt tot l'equip mèdic i pediàtric, que va fent un seguiment molt dia a dia d'elles embarassades i després dels nens, eh? Però en els seus països no. Respecte a l'alimentació, que és un tema que sé que preocupa molt a vosaltres, si esteu atenent a dones embarassades i sobretot a la Gemma, també dones embarassades i nadons, l'alimentació també és una cosa estranya per elles. La proposta que fem nosaltres d'alimentació i això que deia la Laia o la Georgina, no? de l'exercici físic, de caminar... Tu com ho veus?
Totalment, totalment d'acord, perquè no entenen la manera com ho enfoquem nosaltres, no? L'exercici, la dieta variada que nosaltres intentem introduir, que per nosaltres és la més saludable, ells no ho entenen, tenen la seva dieta i a més, quan venen aquí, adopten en totes aquelles dietes que no són saludables, perquè això representa pues, un major poder adquisitiu o una modernització de la seva
cultura.
I llavors pues, introdueixen pues, aliments pues, que són ràpids, aliments que van envasats, patates amb bossa, etc. I això ens costa molt d'intentar fer veure que no és la dieta saludable.
Tu l'altre dia parlaves de que hi ha un greu problema d'anèmia infantil, mm-hmm. bon, i també d'adults, però mm-hmm. sobretot infantil.
La enfermedad hematològica que és més freqüent en tot el món és l'anèmia ferropènica. I nosaltres, a Ciutat Vella, tenim una prevalença 4 vegades més elevada que la resta de barris que n'hi ha a Barcelona, a Barcelona ciutat. I això ve determinat per tres punts importants. Un és la dieta de la mare quan està embarassada. Dos és el nen que quan és un nadó i passa doncs, fins a l'edat adulta, el nen creix, llavors té unes necessitats molt importants que s'han de satisfer. I per últim, la dieta equilibrada que ha de fer aquell nen, no? Llavors, aquests tres factors fan que tinguem una anèmia més greu que no en altres llocs. I nosaltres portem molts anys, i més anys que jo no he estat en aquest centre, treballant aquest tema, no? Intentant millorar, i ens hem adonat que no arribem, que tenim les mateixes xifres d'anèmia, que fem analítiques i ens trobem al mateix lloc que estàvem fa uns quants anys.
Sí, de tota manera, Gemma, jo et diria una cosa, perquè me l'acaben de dir ara mateix, quan jo venia cap aquí, m'ha parat una dona de Síria i m'ha ensenyat un resultat d'una analítica, i l'infermera o la metgessa en vermell li havia subratllat les mancances, les deficiències, i era sobretot anèmia, i després li faltava una vitamina, no recordo quina, no? Però, per exemple, allà on posava anèmia, posava comer mucha carne roja, comer muchos frutos secos, fruta y lentejas. Y llavors em deia, yo carne roja no compro nunca, porque no puedo. Clar, hi ha moltes famílies que reben el xec d'aquest d'aliments, que són 300 euros o 320 euros, i a lo millor, pues, si és una persona sola val, però si són dos o tres o quatre o cinc persones, evidentment no poden comprar. Ella em deia, no compro pollo tampoco, no? Y frutos secos, teníamos unas anous allá sobre la taula. Digo, esto tienes que comer. Dice, yo ya sé, ya, pero yo también sé cuánto vale esto, ¿no? És a dir, que a vegades, a part de la costum, de la tradició, de les maneres d'alimentar-se que tenen al seu país, també hi ha una part important que això, clar, s'hauria de saber. Que a vegades vosaltres recomaneu el que heu de recomanar, inclús per l'alimentació de les futures mares, sí. Però que resulta que a vegades és prohibitiu per elles, no sempre, però per moltes famílies sí que és prohibitiu. Ho heu detectat? Algú us ha dit, per exemple, jo no puedo...
Sí, jo recordo una dona que els recomanava omega 3 i li deia aliments que portaven omega 3, li deia el salmó i clar, se'm va posar com una mica amb els ulls negats i em va dir que jo no... Saps, no puc comprar salmó. Saps, salmó és alguna cosa...
Sí, és cara. Sí,
i clar, quan comences a entendre que hi ha moltes més barreres, no? Que tu li dones com la teva imatge del que seria una alimentació saludable, però clar, hi ha una barrera econòmica que és que no arriben, no, a poder comprar alimentació. Però bé, jo sí que és molt important el tema de la verdura. Per exemple, la verdura acostuma a ser més barata, sí. Llavors... intentar canviar una mica aquests hàbits, no? Això, moltes patates fregides, que ells entenen com que és una cosa saludable. No ho entenen com a un fast food.
I els sucs.
Els sucs envasats.
Sí, begudes ensucrades. Uh-huh. No? Això és com... Que no sé si és... No sé per què fan aquest canvi un cop arriben aquí, perquè... No sé si aquest tipus d'aliment és això, no? Com que es...
Jo crec que és
occidentalitzar-se.
Sí, jo crec que sí, que va per aquí, perquè si no, ells al seu país... Jo no crec que tots puguin menjar això allà.
No, bueno, jo crec que deuen haver coses semblants, però no, aquí jo crec que sí que abusen molt, i els sucs aquests ensucrats,
sí.
Ells pensen que és molt, bon. Saludable, sí. Molt saludable.
Clar, jo penso que nosaltres hem de canviar també l'estratègia a fer, perquè si ens trobem al mateix punt fent el que fem fins ara, que és donar una dieta, intentar entendre, donar tractament, i després ens tornem al cap d'un any o dos anys a trobar a la mateixa situació, els mateixos nivells de ferro, hem de canviar, s'ha de fer un abordatge totalment diferent i ha de ser dintre de la comunitat.
Sí, però jo ara, per exemple, ja, tot i que tinc algunes preguntes molt concretes per fer de diferents, amb el part, per exemple, o amb l'educació sexual i l'embaràs, i també pediatria, però potser perquè no se'ns mengi el temps i puguem parlar de coses sueltes després, però centrem-nos ara, quan tu dius que hem de canviar d'estratègia. És cert que els serveis, els serveis sanitaris, els CAPs, s'està fent un gran esforç per tenir mediadores, però a mi també em deia, personalment a mi em deia una dona, és molt diferent hablar con una mediadora que la mediadora hable con el médico, con la doctora, que no que yo pueda hablar con la doctora. Dice, porque yo soy yo y ella no habla mis palabras, pero no es yo, algo així es deia, no? Llavors, de fet, aquest programa de ràdio era sobretot per posar una mica sobre la taula, no? I valorar una experiència que hem tingut fa relativament poc temps, d'una forma continuada després de la Covid, però que abans de la Covid amb la Gemma i els serveis de pediatria ja havíem tingut, no? I és que nosaltres som una entitat social que movem molta població femenina d'aquests col·lectius, i llavors, en comptes de que convocar vosaltres algunes dones a fer alguns cursos o alguns tallers per informatius i de més al vostre CAP, ho hem fet una mica a l'inrevés, no? I a mi m'agradaria que les tres valoréssiu l'experiència aquesta que volem seguir, perquè creiem nosaltres des de l'entitat, i els comentaris que hem sentit de les dones són extremadament bons. Ja han vingut dones a preguntar ¿cuándo empezaremos otra vez? Y han vingut tres de fora que no són usuàries nostres dient, me han dicho que, no? Clar, tenim la gran avantatge, no, Gemma, Georgina i Laia, que tenim una mediadora traductora, però que és més que traductora, és una mediadora, que és treballadora nostra i que ajuda molt i que preparem molt les sessions perquè arribin al 100% i les dones es destapen molt. Respecte a la cura dels nens, encara és més fàcil fer preguntes, però en quant a la sexualitat, el control de natalitat, com arriba la concepció d'una criatura, tot això, segons m'explicava la Fàtima, jo ja he vist també, és un tabú, i segueix sent tabú. Si és una reunió de dones, no?, amb vosaltres, que aneu amb la vostra bata i saben que sou, no?, de professionals de la sanitat, quina opinió penseu? Hem de seguir, s'ha d'anar per aquí, es podria millorar aquesta, inclús aquesta experiència es podria millorar una mica, la que vulgui, les tres.
Jo crec que l'experiència és superpositiva i al final, primer i el més important, no?, és que els professionals sortim del nostre espai, que al final és un espai diferent per elles, i anem en el seu camp, no?, i el seu camp és diàlegs de dona, on elles se senten còmodes, i allà nosaltres responem les seves demandes. Però a més, a part d'això, a part de donar informació, diguéssim, i que hi hagi una mediadora, per mi el més important és això, no?, el grup de dones que mitjançant les preguntes, les experiències d'unes i les altres, i això no només amb dones migrades, amb totes les dones, fa que et sentis més còmoda i que es creï aquest ambient on no només aprenguis, no aprens mitjançant les emocions també. No és només informació, sinó que és arribar més enllà. I per tant, l'experiència és molt positiva i, com tu dius, no és fàcil parlar de, per exemple, l'autoconeixement, no és fàcil parlar de les diferents parts de la vulva, i en canvi ha sigut facilíssim amb elles, perquè va tot rodat i crec que una de les coses més importants és perquè nosaltres hem vingut en el seu espai. I això crec que és bàsic, Mercè, que ho hem de continuar fent. No? I tal com ho plantejàvem, inclús es podria plantejar les primeres sessions de diàleg i acabar amb una sessió en el CAP, perquè se l'acabin també sentint com a
seu.
Propi.
De
sí.
fer seu.
Sí.
Laia, explica una mica breument pels oients, que potser no saben, en què han consistit aquests tallers que hem fet.
Doncs vam iniciar els tallers fent un curs d'educació per embarassades, en el que explicàvem una miqueta tot l'embaràs del primer trimestre, en què consistia, els canvis fisiològics. En una segona sessió explicàvem quan havien d'anar a un hospital, quins eren els signes de part, bueno, coses més urgents per les que s'havien d'anar a l'hospital, i una altra tercera sessió en la que explicàvem tot el procés de puerperi i les cures del nadó i la lactància materna.
I sobretot el part, no?
Bueno, i clar, i el moment del part. Sí, o sigui, hi havia el de com s'inicia el treball de part i el moment del part i l'expulsiu, no? Que, com es desenvolupa. A mi aquestes sessions em van com sortir de cada sessió amb una energia, perquè és que és el que tu deies, no? Que en aquest, són en aquests moments que les dones els tenen veu i es reforcen entre elles. I això vaig aconseguir, com, tot i no parlar el seu idioma, no? Connectar molt més amb el grup i amb la comunitat. I potser hi ha una dona, doncs, que pregunta més, i això reforça una altra a preguntar, no?
Sí,
bueno, per mi era com molt bonica l'espai que vam formar. I la Fàtima fa una feina excel·lent.
Excel·lent, de, sí, sí. Perquè a més mediació. És com una mena de referent importantíssima. Però per sí. No només parlar de Bangladesh, de Pakistan i d'Índia també. I després també s'ha de dir que vosaltres veu fer uns powerpoints, unes imatges, sempre des de la sensibilitat, sempre us poseu a la seva pell, i totes les imatges que mostràveu tenien una delicadesa, i els temes els tractàveu donant una mica la volta, anant al tema, però amb prudència, i això jo crec que ha sigut un gran valor que heu aportat també vosaltres a l'entitat. I respecte a això, Gemma, jo me'n recordo que molt abans de la Covid havien vingut pediatres a Diàlegs de Dona i que havien parlat de molts temes, però jo recordo l'alimentació infantil fins als 6 anys, les malalties més freqüents dels nens, també s'havia fet una sobre primers auxilis, uh-huh. O sigui, petits accidents a casa, no?, que havien de fer. Havíem també parlat de l'alimentació de les dones, perquè uh-huh. també hi ha molta diabetes, no?, i molt colesterol i... Uh-huh. Llavors, tot això també s'ha de reprendre, ara que sembla ser que la Covid ens deixa un cert marge, no? I
sí,
quins
sí.
temes tu creus, com a pediatra o com a metgessa, que s'haurien de tractar de forma urgent per intentar canviar aquest...
Sí. Jo crec que els temes es repeteixen, són els mateixos, perquè són els temes que al seu país els hi explicarien segurament els seus familiars més directes, o sigui, l'alimentació just de quan neixen, o sigui, la lactància materna i els primers aliments sòlids, i després la cura del nadó, no? Això que sembla que no ho saben, i en canvi si estiguessin allà els explicarien. Clar, això per nosaltres és molt important, i a més la cura de les malalties banals, no? O sigui, què fer quan el nen té pues, una miqueta de febre, o sigui, el primer que s'ha de fer, això no ho saben. I o exacte, el tapen en comptes de destapar-lo per, bueno, com a mesura física, no? Llavors, jo crec que això és molt important, i ens hem adonat de que fent grups, com explicava la Georgina, fent grups al centre no captem a aquestes mares, captem a mares amb un altre tipus de mare, no? Mare més doncs, de la nostra ciutat, de
llatines,
o llatines, però mares de Bangladesh o de Pakistan no les aconseguim vincular. Llavors, sortir del centre, parlar d'aquests temes, que com diu la Georgina, una pregunta
porta una
i porta una altra, i llavors parlen totes, no? Això també fa que es vinculin, perquè si veuen un professional que després el veuen al centre de salut, no?, a l'ambulatori, doncs ja és, bueno, ja et vinculen, i nosaltres realment el que volem és que es vinculin amb nosaltres.
Potser seria interessant això que deies, Georgina, no? Que algunes sessions es facin en els espais que té Diàlegs de Dona, mm-hmm. que és el seu punt referent important, que els dona seguretat i tal, però després
portar-les
fer alguna sessió, sí, perquè facin seu uh-huh. als CAPs i al centre de salut, perquè és molt important.
Clar, un altre tema també important és que quan arriben aquí tampoc saben la sanitat com funciona, no saben, o sigui, poden venir al centre 50 vegades perquè no saben si han d'anar o no. Llavors, clar, al final és empoderar a aquesta mare, és empoderar-la en tots els aspectes, en l'idioma, en el fer a casa, en tot.
Jo potser també et proposaria, bueno, us proposaria a les tres, no? Nosaltres ho fem a classe, explicar una mica com el funcionament del sistema sanitari aquí a Catalunya, però potser més que una professora voluntària que un dia t'ho explica i et fa un esquema a la pissarra, no? Si quan venen al CAP, per exemple, els hi parléssiu vosaltres, per exemple, quan s'ha d'anar al CAP, quan s'ha d'anar al CUAP, quan s'ha d'anar d'urgències a un hospital, quin telèfon d'emergència hi ha, etcètera, etcètera, quan veuen que són els professionals que parlen, d'alguna manera obren molt més els ulls i les orelles, no? És a dir, tota aquesta informació que dieu, jo crec que seria bo que també la donguéssiu vosaltres o la refermessiu vosaltres amb els tallers quan veniu o quan elles van als vostres centres de salut, no?
Sí, sí, totalment d'acord.
Sí. Bueno, llavors què farem? Continuarem?
Sí.
Home, i tant!
Bueno, alguna valoració final per... És que passa el temps volant, jo sempre penso, ui, 45 minuts, quant temps, però resulta
ja
que passa molt ràpid. Bueno, ens queden 5 minutets, si voleu fer alguna aportació.
Bueno, jo acabo de puntualitzar que a part de la preparació al naixement que fem adaptada, també oferim un programa, no?, que l'hem anomenat, no, Mercè, Cuerpo y Mujer.
Ah, sí.
Que
sí,
són
sí.
Quatre sessions i la Laia treballa al principi tot el tema de la regla, tan important i que invisibilitzem nosaltres, elles i més enllà, no? I que en parlem, també tot el tema de la fecunditat, tot el tema de la menopausa, també aquesta transició.
Que comença, sí, sí.
I compartim experiències de les diferents cultures, com ho viuen, i al final és això, que nosaltres, no?, tant jo com la Laia, ens enriquim moltíssim quan anem allà perquè les coneixem més i elles ens coneixen més.
Perquè també hi ha un problema que no s'ha tocat, però bueno, si tenim 5 minutets podeu dir vosaltres les tres la vostra opinió, que té relació amb els aspectes de tipus cultural, no? O sigui, clar, la dona es casa i es casa per fer família i per tenir fills, no? O per tenir un fill, o dos, o tres, o els que considerin, no? Però si aquesta dona s'ha casat, ha vingut aquí a viure amb el marit i resulta que passa un any i passen dos anys i no s'ha quedat embarassada, a vegades inclús jo he tingut visites de dones que fa mesos que estan aquí i ja entren plorant dient es que no me quedo embarassada i tengo problemas, no? I llavors jo crec que això és un gran drama, que és el tema també d'una altra taula per valorar, no?, aquestes dones que no es poden quedar embarassades i que moltes vegades els metges diuen, perquè jo he anat a l'Hospital del Mar acompanyant algunes, que no tenen cap problema, ni elles ni els marits, perquè també però és un problema de neguit, un problema d'ansietat, un problema de que... No?
Tot, sí, jo sí que he vist molts trastorns menstruals, bueno, i dones que no es poden quedar embarassades, però trastorns menstruals de dones que fa molt poc han arribat aquí, i clar, l'angoixa, l'ansietat, la soledat... No, tot això afecta a nivell de l'hipotàlem, que al final
aquí, sí.
Sí, doncs fa que puguin tenir una menorrea, és a dir, que no tinguin regles, segurament el canvi d'alimentació, etc., doncs fa que hi hagi desajustos menstruals. Llavors és molt important també donar-los aquesta tranquil·litat i sobretot si no hi ha cap problema fisiològic, intentar-los explicar molt bé la fisiologia de la regla, explicar-los per què no pot ser que no vingui, quins canvis dins dels hàbits de vida poden fer, perquè elles com que ho veuen com... És el que deia la Georgina, no? La maternitat les atravessa i si aquest objectiu no el poden complir quan arriben aquí és un trauma.
Sobretot hi ha una pressió fortíssima a nivell de les famílies, especialment la família del marit i també la família d'elles. I això és un problema que a nivell de tot... l'ansietat i l'angoixa i l'estrès aquest de no poder complir amb el que teòricament se t'ha adjudicat, no? Els hi produeix encara més dolor i encara més angoixa. Jo crec que tenim moltes coses de les que seguir parlant, sobretot en relació a la salut de la dona migrada, la nostra veïna, que arriba i segueix arribant, per tant... hauríem de canviar, com diu la Gemma, no?, una mica aquest índex que no baixa, no? Aconseguir buscar les maneres de que això comenci la seva davallada. I aquí estem, seguirem treballant plegades. Val la pena treballar plegades. Les entitats socials, qualsevol que sigui, que treballi amb dones o no, i els professionals, jo crec que ens complementem. I jo acabaria, abans de posar l'última música, acabaria amb la frase que a mi m'agrada, bueno, que ens agrada a nosaltres, el diàleg de dona, de dir que el treball en xarxa és la força de tots i de totes, i que val la pena apostar per ser una xarxa forta, no duplicar esforços, ajuntant-se i coordinant-se molt bé pel bé de tot el veïnat. I per acabar, després de donar les gràcies a la Laia, a la Georgina i a la Gemma per haver estat aquí amb nosaltres, us hem escollit des de Diàlegs de Dona una petita música, una petita cançó, una cançó, un petit fragment de la cançó de La vida és bella, interpretada per Noa, que la va interpretar a la Marató de TV3, i us deixem amb aquests acords de música tan, tan bonica, i fins la propera.
Jo, veient com tu somrius, sóc el nen que hi vaig ser. Sí, jo vetllo pels teus somnis, la por no vindrà mai, així sabràs que viure és molt bonic. Cauen mil llàgrimes al mar. Tu mai no em veuràs plorar. I és que sols la teva joia allunya el meu dolor, i així jo sé que viure és molt bonic. Sabràs que viure és molt bonic.